com ho dice, con las manos.
Són les 11 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia amb Joana Marató.
Onze i cinc minuts, ens estàvem tercera i darrera hora de programa. Saludam a Bernat Nadal, ens saludam també en Samà, perquè mos vegin també els nostres espectadors que s'incorpora al nostre programa i també mos acompanya com cada dia des del control tècnic. I ja ho han dit en el començament, avui hem de parlar d'un tema que mos ha suscitat debat a primera hora i també amb els nostres tertulians avui, i és un tema que no deixa ningú indiferent, Maria Antònia.
Així és, Joana, parlant del preu que ha pagat l'Ajuntament de Londres per la retirada de les obres de Banksy del carrer.
I d'altres balla el so del diner brut per amoralar la nevera sempre es
buia. Banksy torna a provocar debat a Londres, però aquesta vegada no només pel missatge de les seves obres, sinó per la factura que han deixat els contribuents britànics. Tres de les seves intervencions més recents a la capital han costat prop de 150.000 lliures, més de 175.000 euros en tasques de neteja, manteniment i seguretat, segons ha revelat la BBC.
La més cara és un mural que va pintar el setembre de l'any passat als Reials Tribunals de Justícia de Londres, que compartim ara amb els nostres espectadors. Hi apareix un jutge colpejant amb el seu martell un manifestant. Retirar la pintura i garantir la seguretat d'aquest edifici ha costat més de 85.000 euros, és a dir, no, 85.000 lliures, volia dir, que són uns 99.000 euros. I hi ha una explicació. L'edifici està catalogat i les autoritats estan obligades a conservar-ne l'aspecte original. Per això, aquest mural es va denunciar com a danys materials i es va retirar immediatament.
La segona gran factura, Joana, l'ha generada una escultura instal·lada des de l'abril, prop de Trafalgar Square, i és un home amb una bandera a punt de caure d'un pedestal. El districte de Westminster ha gastat uns 60.000 lliures, que venen a ser uns 70.000 euros, també en tasques, manteniment i vigilància.
I encara hi ha un tercer cas que compartirem també amb els nostres espectadors i que, si no l'heu vist, en els nostres oients les recomanant que també recuperin aquestes imatges a la carta. És una garita de la policia convertida per aquest artista en una peixera amb piranyes. Retirar-la va costar uns 2.500 euros i, curiosament, acabarà exposada al Museu de Londres. Una paradoxa molt Banksy, podríem dir, art gratuït per als ciutadans, però amb una factura gens gratuïta i bastant cara per a l'administració pública. Maria Antònia, ho dèiem abans, no? En el final, art urbà, mos agrada molt la reivindicació i la crítica i la denúncia que fa Banksy de tot, però, clar, també mos demanaven, no?, fins on,
sí,
a on hi ha els límits, per exemple, de fer aquest art urbà a la façana d'una catedral o d'una església,
sí,
en aquest cas.
Hi ha gent que ho deu veure com a art, fins i tot el propi autor d'aquestes obres, i d'altres que deuen dir quin coratge ha tingut, ja m'agradaria a mi fer aquest tipus d'obres, però després hi ha la resta de la ciutadania que deu pensar que per ventura embruta monuments i fins i tot façanes de qualque catedral, de qualque església important, que no deuen estar allà. I deu haver altres llocs per poder tenir aquest tipus d'art que, ja vos dic, m'apassiona, ja m'agradaria a mi poder fer-ho.
No, però jo crec que el debat no si és art o si no és art. Art ho és, encara que sigui una façana. Allò que passa és que un edifici protegit, clar, estan obligats a fer-ne un manteniment i a evitar que hi hagi pintades, òbviament s'han vist obligats a retirar-la. Sí que m'agrada que aquesta garita de la policia acabi a un dels museus,
sí,
de Londres.
L'han traslladat.
Crec que no fa mal a ningú, en el final no és a cap façana, sí que han utilitzat la garita d'un policia, en
sí,
aquest
no
cas.
Sí, no hi ha lloc. però per això, per aventura, han volgut donar-li una altra oportunitat, el que sí que és veritat que té conseqüències i sobretot parlant de d'obes.
Mira, mos apuntam, no? Ara han d'anar sí. a Londres, haurem de passar per el museu de Londres on hi hagi col·locada aquesta garita, que no estaria gent malament.
No, jo només sabent el que ha costat traslladar-la, la vull anar a veure.
Sí, 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 que és un debat que hem mantingut a primera hora amb la Maria Antònia, després també n'hem comentat una bona estona amb els nostres tertulians, que també deien, no?, que aquí, a la zona d'Estrenc, també hi ha aquells murals que de vegades se pinten clar, art urbà en reivindicació, però òbviament també s'ha de fer un manteniment dels nostres edificis. Canviant de qüestió, són les 11:09 minuts, ja sabeu que demà és el gran dia, no t'hauran de parlar d'aquesta qüestió, demà és el dia de l'eclipsi, estava només un dia, a 24 hores o una mica més, de viure un d'aquells fenòmens que no passa cada dia, un eclipsi de sol. Yo quiero que estés en
Però voleu saber si des d'allà on anireu a veure-lo se veurà bé, no? I sobretot, si el lloc que teniu pensat és realment el millor lloc per observar-lo. Perquè no basta estar dins la franja de l'eclipsi, també comptam amb altres qüestions com, per exemple, el trànsit, els accessos, un horitzó tapat, que abans en parlàvem amb el nostre home del temps, l'Albert Darder, o simplement una muntanya davant del sol pot espatllar tot el teu pla que tinguis per al dia de l'eclipsi.
I doncs mira, Maria Antònia, aquí és on entra en joc la tecnologia. Avui volen descobrir una eina que permet comparar ubicacions, estudiar l'horitzó i trobar alternatives abans que arribi el moment clau. Es diu 3 Eclipses i darrere d'aquesta aplicació, perquè és una aplicació, hi ha en Javier García, que és informàtic i físic de professió, que avui vos acompanyen en els nostres estudis per parlar d'aquesta jugueta que ha creat. Javier, com estàs? Bon dia.
Què tal? Buenos días. Encantado de estar aquí.
Molt nerviós per demà, tu, que abans morden el verd, ja nervis.
Pues, nervioso, pero con ganas de que pase ya, porque madre mía, sobre todo por la gente que no está por el eclipse, van a sentir una liberación, porque hasta dentro de 160 años no va a haver otro, así que tranquilos que todo va a pasar.
Tot passarà, però bé, tu has fet molta de feina i voldríem saber que és exactament aquest 3 eclipses, com va néixer aquesta idea i sobretot com l'has duit a terme perquè sigui funcional.
Sí, pues fíjate, 3 eclipses, bueno, que has mencionado que es una app, se comporta como una app, pero es una web realmente, es decir, es 3eclipses.es. Ya digo, 3eclipses.es, simplemente vais a Google y os aparece directamente la aplicación. Responde a una pregunta que vosotros la preguntabais antes, es ¿voy a poder ver bien el eclipse desde esta ubicación en particular? Y precisamente por las circunstancias que tenemos aquí en Mallorca, por la Sierra de Tramuntana, porque el sol va a estar muy bajito a la hora del eclipse, era un riesgo bastante evidente desde muchas ubicaciones. Entonces, los primeros mapas que había de visibilidad del eclipse no me parecían suficientemente precisos y, bueno, yo tengo los conocimientos para llevar a cabo algo más elaborado, combinando datos públicos como puedan ser datos satelitales de elevación del terreno con los datos astronómicos de la posición del Sol, Luna, etcétera, para hacer una simulación. Entonces, básicamente es eso, es un simulador que me permite desde cualquier ubicación de la isla, de las islas de España, etcétera, ver cómo se va a ver el eclipse exactamente desde este sitio. Entonces, te garantizas que como mínimo no vas a tener una montaña bloqueándote la visión del eclipse, sí que no te garantiza que haya, oye, un árbol, una valla o un edificio que te lo esté tapando.
Bueno, vamos un poco, no pasa nada.
Sí.
Escolta, ara he entrat a dins la web precisament de 3 eclipses i no només és que mos donis eines i facilitats per veure l'eclipsi d'enguany, sinó que també ja podem començar a saber o veure els del 2027 i del 2028, que no seran igual que aquest d'enguany, però també ja far feina amb això, no?
Así es. A ver, todos estamos muy centrados en este. Va a ser el primer eclipse solar total para la gran mayoría de nosotros. Y lo que aventuro es que va a pasar algo parecido a lo que ha pasado en Estados Unidos, que tuvieron un gran eclipse hace 2 años. Y mucha de esa gente que vivió el eclipse se convirtieron ahora en cazadores de eclipses. Van viajando por todo el mundo buscando otros eclipses. Y tenemos muchos visitantes de Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, viniendo a Mallorca a ver el eclipse. Pues a nosotros nos va a pasar lo mismo. Es decir, a una buena parte de nosotros vamos a estar después de este eclipse diciendo quiero más. y justamente del próximo año nos da mucho más, en el sentido de que este año la totalidad va a durar 1 minuto y medio, más o menos. Y ya digo, lo vamos a ver muy justito. El del año que viene va a durar, según zonas, va a durar 4 o 5 minutos. Y el sol va a estar mucho más alto, es decir, el horizonte no va a ser problema. Ahora bien, desde Mallorca no lo vamos a ver, vamos a tener que bajar al sur de la península para verlo. Pero, vamos, aventuro que mañana plataformas tipo Booking y tal van a estar llenas de búsquedas, de gente buscando en Málaga, Cádiz, alojamiento para ver el eclipse del próximo año.
Clar, i Javier, abans ho comentaves que la teva aplicació pot oferir molt més enllà informació de la que ens pot oferir un mapa convencional, no només el lloc on veureu, sinó també altres qüestions interessants com el relleu. No sé com aconseguiu creuar la trajectòria del Sol per saber quines muntanyes es tapen, quines no, i quins altres obstacles poden passar per davant la localització que tenim pensat anar.
Ja digo, el mapa de horizonte que se llama bàsicament utilitza dos datos. Uno són satelitales, donde con una precisión de 30 metros dice cuál es la elevación de terreno que tenemos en cada punto, y otros son bibliotecas de la NASA, que te dan la trayectoria de todos los astros. Entonces me permite combinar esa información, la trayectoria de la Luna, la del Sol y la del relieve, para simular justamente eso, cómo se va a ocultar el Sol detrás de las montañas en cierto punto.
Com hem de fer per poder tenir aquesta aplicació en el nostre mòbil? És senzill? Tothom que tingui un smartphone pot tenir-lo fàcilment?
Mi principal objetivo... A ver, la aplicación utiliza datos muy complejos. Mi principal objetivo con la aplicación ha sido hacerlos muy accesibles para la gente, que de manera muy sencilla ya pueda obtener mucha información que sea útil. Entonces, ¿cómo puede acceder a la aplicación? Primero, lo más sencillo es que se vaya a Google y ponga 3 eclipses. Eso le va a llevar directamente a la web. En la web verá una parte informativa, por ejemplo, explicando los próximos 3 eclipses, etcétera, y luego lo que se llama el simulador. Entonces, en el simulador va a tener 2 vistas. Una vista de horizonte, desde el punto que haya seleccionado, y un mapa de calor, donde básicamente de un vistazo, igual que vemos con los mapas del tiempo, yo voy a poder ver cuáles son las zonas con mejor visibilidad y las zonas con las que tiene peor visibilidad. Esa visibilidad se mide en función, por ejemplo, de la duración del eclipse, de la oscuración, y se mide también en función de si le tapa o no le tapa el eclipse una montaña.
És previsible que hi hagi molta de gent desplaçant-se, precisament abans de començar l'entrevista ho comentava en Javier, cap a zones de... no? Que hi hagi molta, molta bona visibilitat en aquest sentit. El trànsit, els accessos, els aforaments o fins i tot les restriccions ambientals poden convertir un lloc ideal en un lloc que no ho siga en aquest dia?
Totalment, i això... No lo puedo recoger en la aplicación. Eso vive, pues, incluso mañana. Vamos a ver que a lo largo del día va a haber nuevas restricciones, aparte de las que ya se han anunciado, probablemente en función de la concentración de gente, haya nuevas restricciones. Lo que sí que podemos tener son varias alternativas planteadas. Tener un punto A, B y C. Y en base a lo que vayamos viendo durante el día, decir, oye, finalmente voy a este o voy a este otro. A ver, lo suyo sería verlo lo más cerca del sitio donde residimos, lo más cerca de casa o de nuestro alojamiento.
No, anar a Can Amarillo por su cuina, com diríem en bon mallorquí, ¿no? Quedar un poco prop de casa nostra.
Así es. De hecho, la aplicación permite también seleccionar favoritos, es decir, esos planes A, B y C, y luego mañana, a lo largo del día, se puede ver cuál es la distancia, el tiempo que vamos a necesitar para llegar en base al tráfico. Entonces me permite, ya digo, de un vistazo, seleccionar incluso el día de mañana cuál va a ser el lugar más adecuado para mí en ese momento.
O sigui que fins demà realment no poden saber quina és la localització ideal fins que posem la nostra ubicació que tenim pensada i veure quin trànsit hi ha, si és fàcil arribar-hi i demés.
La ideal, ya digo, va a ser la que tengamos más cerca de casa. Ahora bien, no todo el mundo va a tener una buena ubicación cerca de casa. Entonces, ya digo, mañana tendremos que estar muy, muy atentos y anticipar planes lo antes posible, claro.
Te poden demanar bon voràs, tu?
Sí.
És que és la pregunta que faig avui a tothom. No podem obviar fer-te-la tu també, en aquest cas.
Mira, jo estoy veraneando en Santa Ponsa La playa de Santa Ponsa es uno de los puntos oficiales, así que lo voy a ver allí.
Des de Santa Ponsa, que diria en aquest cas. Sí.
Propliques Ponsa.
Exacte. I doncs, per tota la gent que encara no tingui clar des d'on ho pot veure, des d'on se veurà millor, té aquesta eina tan útil, 3 Eclipses, una aplicació que en Javier García, informàtic i físic de professió, ha ideat i creat precisament per ajudar tothom a que ho pugui viure de la millor manera possible. Javier, que vagi molt bé i que, sobretot, la meteorologia sigui la millor per poder-ho contemplar.
Así es, eso es algo que no... Ninguna herramienta te lo puede quitar, te puede quitar las nubes posibles de mañana. Así que sí,
moltíssimes gràcies. 3 Eclipses, per si voleu descarregar-la, o si no, cercar informació a través de la web 3eclipses.es. Però clar, ja ho dèiem, des de bon ho veurem, es compta enrere per aquest fenomen astronòmic del segle, està més que a punt, no aturant de parlar-ne, ja queda poquet, només 24 hores, o una mica més de 24 hores per aquest eclipsi solar, que farà quedar les Balears a les fosques entorn a les 8 i mitja de l'hora baixa, Maria Antònia.
Per això, Joana, volem recordar a tots els nostres espectadors i oients que la preparació és imprescindible. Poneu a les vostres ulleres homologades i en revisar quines carreteres quedaran tallades abans de prendre camí cap a la teva localització. A més, també podeu consultar alguns dels punts d'observació oficials establerts per govern de les Illes Balears o seguir-ho des de la programació especial que fa aquesta casa tots els programes.
Que és una molt bona opció, t'ho dic. Sí, des de les 9 de matí.
L'organització molt l'empresa en sèrie.
Exacte. Nosaltres, des de les 9 de matí, aquí al dia, fins a les 12 després, prendran el relleu els nostres companys a la ràdio des de Formentera, amb Laura Turca, capità general. Serà un programa que se podrà sentir arreu de les Balears en col·laboracions amb Menorca, també amb Mallorca. A la televisió tindrem els nostres companys de l'Arenam, també és cap vespre 5 dies, i l'especial informatiu, i també a la ràdio els nostres companys de Tèntol i de Xiu Xiu. Ningú se pot perdre, si no se volen perdre cap detall, han de seguir tota la programació d'IV3 Ràdio i d'IV3 Televisió. Però tu ja ho tens tot preparat per seguir? Sí,
jo crec que sí, avui a la baixa anirem a fer la compra per evitar després agafar cues per la carretera i que només sigui desplaçar-nos en aquesta casa de la meva amiga, ja t'ho dic, mos ha facilitat molt perquè si no...
Tele, eh?
Sí,
i la ràdio.
A veure, no sé si tant en fora arribarà la connexió, hauré d'estar amb el mòbil així, no, però és vera que és una opció que jo crec que és la millor més que res perquè si no teníem pensat anar per la zona dels Faro Salines, que és el que ens queda més a prop, com ara mons comentava en Javier, però jo crec que hauries d'anar a les 12 de migdia per agafar lloc i encara seré aquí donant la notícia sobre la crisi dels nostres oients i espectadors.
Però hi ha gent que ja ho té clar, no?
Sí. Sí, de fet, molts de veïns de per aquí, de ciutat, amb qui ha sortit a parlar avui de les nostres becàries, es diuen que ho tenen tot preparadíssim. Els escoltam.
Pues, possiblement de dalt de casa. Pica un segon i pujaré sàtic.
Segurament d'Esport d'Escanonja, amb amit.
Segurament d'aquí, jo que sé, Molinar o per aquí.
De la mà. Tenim la sort de tenir una barca i hem aconseguit el QR per poder sortir.
A casa meva. No vull anar a cap banda. Me fa molta por tot això que s'està dient, de que te pot fer mal als ulls, i no vull. O sigui que a cap banda.
Clar, però no només els nostres veïns de Mallorca, també se cert que la gent de Menorca està preparadíssima. Des de les terres menorquines també ens preparen una gran expectació per contemplar aquest fenomen de què m'està parlant tant de dies i aprofiten per convertir-lo en una reunió de família i d'amistats.
Jo tinc pensant anar a veure l'eclipse a la platja de Talis. Bueno, duc una il·lusionada perquè, bueno, som un ranxot, hem preparat o volem preparar un poquet de bereneta i com que ho tenim a prop de casa, nosaltres som des migjorn, agafarem les motxiletes i m'ho anarem peu cap a Talis, que és una platgeta que hi ha antes d'arribar a Sant Bou. I mos han dit un pardalet que es veu de dalt de tot.
No, ho podem tenir ben clar. A Menorca també ho tenen ben clar i ben preparat, amb una bona bereneta, així com toca.
Sí, sí, el menjar no pot faltar.
No, el menjar no hi pot faltar. La bona companyia també és important i el lloc és també essencial. Però només són les Balears que tindran el privilegi de gaudir d'un eclipsi total dia 12 d'agost. La ciutat gallega de Corunya serà la primera en viure la totalitat del fenomen. Serà a les 20:29 i així es preparen des d'allà.
El día 12 de agosto me voy a desplazar hasta la ciudad de A Coruña con mis padres y mis hermanas per a veure l'eclipse solar des del Monte de San Pedro.
I aquesta totalitat seguirà recorrent algunes ciutats de la península ibèrica com Lleó, Oviedo, Vitoria, Saragossa, fins a arribar al sud de Catalunya i també a la Comunitat Valenciana, on es preparen amb moltíssima il·lusió.
El meu pla és anar tot el nord que puga de Castelló i veure l'eclipse allí.
Hem de dir que des de Catalunya, malgrat no es pugui observar l'eclipsi amb la seva totalitat, des de tota la comunitat també es decideixen per gaudir d'aquest esdeveniment.
Nosaltres tenim planejat quedar amb uns amics per sopar i veure l'eclipsi des de la seva terrassa a Calella de Palafrugell, aquí a Catalunya.
Sí, com sigui, Joana, des de les Illes, des de la Comunitat Valenciana, des de Catalunya, des d'on sigui, gaudiran d'aquest cel així com puguin, a la seva totalitat o no, sortiran amb la família i amics a aprofitar per menjar i amb molta protecció en recordar-vos de les ueres.
Sí, en Albert Morda, que per ventura és la zona de Tarragona,
ho tenen més complicat.
Ho tenen complicat per la nuvolositat, sí, per ventura si són nígols alts no passarà res, però si són nígols baixos, per ventura s'ho perdran una miqueta. Però sí, hem de recordar una vegada més, i no mos cansarem de dir-ho, que mos han de posar les ueres o molt ahogades i gaudir d'aquest fenomen tal especial, sobretot amb molta protecció pels nostres ulls, perquè per ventura no m'ho donaran compte, però si ho feim sense protecció, al cap d'un temps poden tenir conseqüències irreversibles per la nostra vista. Són les 11:24, una petita aturada, i sabeu que després vos anunciaven que parlaríem amb un fotògraf professional i ja és aquí, mos diuen que acaba d'entrar en els nostres estudis i amb ell parlarem de si volem fer fotografies en aquest eclipsi, com ho han de fer. Han d'anar molt alerta també, tot una tornada.
Tres ràdios, entreteniment.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
A Vetres Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Els professionals recomanen no fotografiar l'eclipsi des del mòbil o des d'una càmera sense filtres perquè el sensor se pot rompre. Per què? Idò, perquè aquests dispositius no estan preparats per rebre un impacte directe i concentrar el sol en la seva màxima intensitat. I és per això que avui, Maria Antònia, en volen parlar.
Sí, de fet, és que la llum pot arribar a concentrar-se a través del nostre objectiu i provocar un sobreescalfament del sensor. Per això els experts, com deien, recomanen utilitzar filtres solars específics per càmeres que redueixin d'alguna manera la intensitat de la llum abans de que arribi el sensor de la nostra càmera o del nostre telèfon mòbil. Ara avui tenim amb nosaltres en Rafael Blanc, fotògraf. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Conta'ns, tot això que han dit de les recomanacions, és cert o també hi ha molt de mites que van per les xarxes socials?
No van gens equivocats. O sigui, és molt cert que en el principi de l'eclipse, que serà damunt les de 9:30 i alguna cosa, no me'n recordo exactament, és un sol que està molt fort i se recomana sempre posar un filtre, tant per si ho fas fotografiant amb un mòbil o fotografiant en càmera, perquè a vegades tens allà i sobretot que a vegades estàs mirant molta estona en sa càmera i d'això obert, s'obturador.
És imprescindible utilitzar un filtre solar per fer fotografies. Això...
Totalment d'acord.
No?
Totalment d'acord. Què passa? Que sempre durant els primers minuts o fins que s'eclipsa solar, que serà total, aquí ja pot llevar el filtre, i una vegada que comenci que va caiguent i que es va sortint, si el núvol no m'ho tapa, no s'ho oirina, sí, o coses d'aquestes, creurem els dits, aquí ja crec que no fa falta ja el filtre, perquè és una posta de sol, i tothom hem fotografiat una posta de sol. En la posta de sol no fa falta filtres, en aquest sentit. Però en el principi, totalment d'acord, recomanable sempre un filtre.
Hem de dir que en Rafael Blanc, per qui no el conegui, que imagino que molts de nostres oients i espectadors el coneixen, perquè en Rafael és fotògraf professional, se dedica precisament a anar a llocs i a moments molt determinats a fer fotografies espectaculars. Jo us recomano que entreu en el seu perfil d'X, també d'Instagram, Rafael Blanc Bofarull, que no ho he dit bé, perquè la veritat és que les teves fotografies i els teus tap linesets també són espectaculars. Clar, per anar a fer fotografies d'aquest tipus, no sé si has preparat qualque dispositiu especial per demanar a fer l'eclipsi, no només és que t'aixeques molt d'hora, sinó que fas una preparació molt exhaustiva, no? Com se prepara, per exemple, un fotògraf per anar a fotografiar un eclipsi o una posta de sol o, per exemple, un moment determinat. Mira, ara mos han quedat a les fosques. Ara, amb una fotografia, amb una càmera, necessitaríem un filtre ben específic per poder quedar a les fosques una vegada més. Demanant disculpes als nostres telespectadors, és la segona vegada que mos passa. Ara torna a venir sa llum. Ho explicam també per als nostres oients que no ho han pogut apreciar, però ha estat un moment com de...
Volen fer ses proves, sí, per quan s'eclipsi queda tot a les fosques.
Si estem a les fosques, quin filtre s'ha de posar, mem? Quin filtre hem de posar a la càmera?
Al contrari, si estem a les fosques, que s'eclipsa total, que durarà un minut i pico aquí a Mallorca, no fa falta ningú filtre, disparar i mirar. Jo he preparat, he anat a diversos tallers, recomanats, sempre jo tinc un grup de fotògrafs que són el Mussol de Llubí, i varen dur en Toni Cladera, que és un dels encarregats o patrocinador de mussols, però té una aplicació que se diu Fotopills, que saps orientat, escoltat abans, que també xerrava amb un outlet que té una web, i va fer un curs i mos va dir una mica les eines que hem d'emplear. Jo empleé dues càmeres, he preparat dos filtres per sa càmera, que faré el seguiment total del sol. Jo duc un teleobjectiu per fer totalment tot el sol i després duc l'altra càmera, que pots fer qualque foto en un moment determinat, però serà més que res per el moment culmine que farem les fotos amb un gran angular, que és per veure el sol i tota l'escena que tinc.
I te poden demanar des d'on ho faràs, tot això?
Sí, m'ho podeu demanar. No ho diré exactament lloc, que crec que potser, per gràcies a Déu, tinc un permís i podré accedir a puestos, però jo me'n vaig a la part d'Andratx, entre Andratx i Banyalbufar, o sigui, un puesto de per allà, una mica apropat de la trapa.
Jo te volia demanar, molta gent no n'és conscient i es pensa que per aventura pot fer una fotografia ràpida i que després no hi haurà conseqüències. Quines serien les conseqüències si el sol entra dins el nostre sensor? Quin tipus de malbé faria a la nostra càmera? Ja la podríem per aventura tirar? No serviria de res?
Totalment d'acord. Sí? O sigui, és que ha cremat, hem vist a altres eclipses, que jo no hi he estat, però el company que va fer el curs ha estat i ha mostrat com la llum traspassen els CCDs i al final el carrega i has de canviar la càmera.
Clar, no parlant només de l'objectiu, sinó del sensor de la pròpia càmera.
Claro,
travessa,
sí,
tot.
Claro, és que l'objectiu mateix fa com una mica de llupa i està
agafant la
llum, efectivament.
O sigui, recomanació, anar molt alerta amb el lloc que sí. utilitza en el dispositiu. En el mòbil supos que no ho recomana gens, no?
En el mòbil, si tu empleassis les mateixes ulleres, si tens dues ulleres, unes per tu i unes per el mòbil, entre cometes, pots mirar en es, cap en el sol i a lo millor pots fer la fotografia, perquè les òptiques del mòbil són petitones. Si tu clar. Poses les ulleres, és un filtre per a fer la fotografia del sol.
Clar, perquè imagino que hi ha diferència també entre protegir una càmera professional, que el cost d'una càmera professional deu ser ben salat, de protegir una càmera d'un mòbil, tot i que els mòbils n'hi ha de més econòmics i que si s'espanyen bé, mira, o no, perquè també hi ha gent que té el mòbil molt car, vull dir que, no sé, no diré marques, però també n'hi ha de molt cas.
Supos que hi haurà gent que potser vol fer com un vídeo i ha de tenir molt en compte el vídeo. Que
el procés, supos, és una il·lusió.
Efectivament. Ja. Has d'anar molt en compte perquè estarà exposat durant molta d'estona en la llum solar.
Clar.
I entre el sol que està cremant l'òptica i, a part del sol que li dona en el mòbil, o a una càmera, jo prendo una cosa per posar damunt la càmera perquè no agafi tanta de calor.
De calentor.
Claro, perquè si no està agafant, estàs una estona allà a la càmera... sense protecció.
Protecció perquè els aparells, les eines, també se poden fer malbé, no?
Efectivament.
I no convé.
Efectivament.
així com són, i així de cares com són, també. Quina diries que són els errors més habituals que cometem en general, no? No només per fotografiar un eclipsi, sinó per fotografiar qualsevol moment, no sé, per exemple, una posta de sol, no? La gent té sempre ganes, no?, en l'estiu d'anar a un lloc determinat i fer una fotografia de l'horitzó, de la posta de sol. Quins són els errors que trobes que cometem? Evidentment, no podem estar en el teu nivell, que ets professional, però qualque consell que mos puguis donar, també, per anar a fer qualque fotografia i que mos quedi una mica mona?
Bueno, normalment, a vegades, jo sempre dic que és... sempre ho has d'intentar, perquè a vegades te posa que hi haurà núvols, però en el moment determinat que està a la posta de sol, els núvols s'han obert i aconsegueixes la foto més fantàstica del món que demà està. Jo aconsellaria que sempre la gent ho intenti, que ho provi. A no ser que estigui tot encapotat i ja diguis que no sortirà. I després els errors, pues no tenir les eines. Hi ha gent que ha fet una targeta de SD i no té la capacitat, ha fet un parell de fotos i li queda plena. Tal. No tenir la bateria, que potser se'n va, ha fet unes fotos abans i sempre pues, has de tenir una bateria de repòs, una targeta de repòs, filtros, si tu, per exemple, inclús vols fer un tipus de posta de sol amb un degradat, que no és tipus de l'eclipsi, sinó per donar-li un tipus de llum, aquestes serien els meus consells.
Fins i tot un consell tan obvi, per ventura per alguns, per altres, no? Pel fet de que com estarem a oscures uns minuts, molta gent, per ventura, pensa que posar flash és bona opció. Imagino que no és així, no l'haurien de posar.
No faran res sense flash. No faran res sense flash. Com que estiguis a les fosques, normalment les càmeres, sobretot els mòbils, i les càmeres professionals, ja ho sabem regular, va regulant la velocitat i saturació i tot, o sigui que...
Rafael... Però és que no en saben tant, no farà més flash.
Jo és que soc molt dolenta per fer fotografia. Jo sempre deixo això de les fotos per als altres. Jo m'agrada veure-les, gaudir-les, com gaudir del teu perfil. No, la veritat és que sempre tens fotografies espectaculars, aquests també timelapses que són molt espectaculars. Quant de temps te requereix anar, per exemple, a mostrar? Ara, per exemple, de dia 2 d'agost, vares anar a Porreres, en el Puy de Montición, vares gravar des d'allà l'incendi a la planta de residus. Graves tailatges que duren segons, però que després, per ventura, has estat hores allà, no?
Efectivament. Bueno, jo vaig anar, aquest dia vaig anar a fotografiar boires. Que
sí, boires matinals, sí. Són la teva especialitat, no?
Sí, m'encanten les boires. Jo sóc un emboirat en aquest
aspecte. Mira, en el Puy de Randa, per exemple, dia 24 de juliol, preciosa.
Estava en el Puy de Randa i vaig començar a veure com una mica un fum que sortia per darrere del Puy de Montició. I vaig dir, ui, això és una boira que surt. I al final vaig veure que era un incendi i vaig fotografiar, vaig fer un time-lapse. Normalment m'agrada fer-ho entre 10 i 15 minuts de vídeo. Jo faig un vídeo i després ho pas ràpid. I potser me duren 15 minuts de vídeo i després ho pas a 8 o 7 segons. Per això sabeu aquesta rapidesa. Perquè jo duc normalment dues càmeres. Llavors també tinc l'oportunitat d'anar fent fotografies també en l'altra càmera. I la preparació, pues, anar mirant una app, que jo em play molt la Windy, i mirar a veure si ve boires. A vegades t'indica que hi ha boires, arribes en el lloc,
i no
com he comentat, no apareixen. Però,
sí,
bueno,
a nosaltres que no m'ho agrada que hi hagi un dia de boira, en Rafel és el dia que més li agrada per anar a fer feina i anar a fer fotografies. Però t'adora aixecar molt pren, no?, per anar-hi?
Normalment m'aixec damunt les 5, 4 i mitja, coses d'aquestes, sí.
La millor que hagis fet darrerament. El moment màgic que digues, aquest 2026 ha estat...
Jo crec que el 2026 vaig tornar a fotografiar les cascades una mica en el Cap Blanc, que són unes boires que s'aconsegueixen molt poc, molt poques vegades. I l'altra va ser quan vàrem anar també a Formentor i també veure unes cascades, que hi havia molt de fotògrafos allà. O sigui, molts, diria entre 10, 12 fotògrafos professionals que ens dedicàvem a això. I va ser impressionant. O sigui, és que... són moments que són únics, no se tornen a repetir.
Rafel, no sé si ja has provat per ventura de posar-te les ueres i davant la teva càmera o el telèfon per després ensallar, si no tens molt de temps, captar la fotografia o el vídeo ideal. Jo ho vaig intentar, i per exemple, en el telèfon, ja sabeu, molt més oscur com és de normal, la pantalla. Imagina't una càmera que ho has de mirar per un foradet més petit, perquè, clar, hauràs de dur les ueres per protegir-te, però a la vegada vols exercir la teva feina i tenir la millor fotografia del dia de demà de l'eclipsi.
Vale, jo te recomano que quan... si tens posat el filtre en el mòbil i mires a través del mòbil, estàs protegint-te ja mateix de la llum solar, que no te posis les ueres perquè veuràs doble fosc. Llavors, perquè ja realment te fa una mica fosca. Sí que quan estiguis, te llevis, per exemple, que deixis de mirar el mòbil i vulguis tu mirar, tot d'una te posis les ueres, perquè el sol afecta. O sigui, que aquests minuts que tu puguis estar mirant pot afectar i bastant. I són l'únic que tenim, els ulls, s'han de protegir molt.
Sí, importantíssim, no mos cansarem de repetir-ho, importantíssim que la gent se protegeixi i la gent també vagi alerta a l'hora de fer fotografia, no només de mirar l'eclipsi, sinó també de fotografiar-lo. Rafel Blanc, moltíssimes gràcies per la visita, per les recomanacions. Ja sé que no farem fotografies com les que fas tu, però gràcies a Déu podem mirar el teu perfil a la xarxa Itz, que vol de recomanar amb Rafel Blanc Bofarull, que he tornat i malament, disculpa, Bofarull, per poder veure no només l'eclipsi, que el podreu veure, sinó boires, postes de sol, o, per exemple, Ponzelles, que té fotografies precioses. Rafael, moltíssimes gràcies.
Gràcies a Walter,
que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Fem una petita aturada i seguim parlant de més qüestions aquí al dia. Connectarem amb en Clara Aymamides de Menorca, que també mos té moltes coses que contar sobre l'eclipsi. Fins ara.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 55 céntimos el kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros el kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros el kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:43 minuts, ja sabeu que cada dimarts en aquesta hora allò que feim és saludar la nostra companya Clara i Mamí, que mos acosta també l'actualitat de Menorca. Clara, bon dia, què tal, com estàs? Preparada ja per l'eclipsi?
Bon dia, bon dia. Sí, t'anava a dir, una actualitat que segur que no t'imagines per on passa, Joana,
sí,
perquè
sí,
no n'hem ratllat ni valtros ni naltros de l'eclipsi, tampoc el nostre convidat n'en deu haver ratllat mai, perquè aquesta hora del dia jo crec que ja no queda ningú en el món que no sàpiga tot el que passarà demà. El Consell Insular de Menorca justament fa una crida des de fa dies a tota la ciutadania, tant menorquins i menorquines com també tots els que són a Menorca, per gaudir d'aquest fenomen natural, perquè gaudeixi de l'eclipsi solar total amb la màxima prudència i seguint totes les recomanacions de seguretat que s'han establert també a la nostra illa. En aquest dispositiu coordinat entre el govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i també els ajuntaments de la nostra illa, a més, evidentment, dels diferents cossos d'emergència. Ens acompanya el senyor Simón Gornés, conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de Menorca. Com està, conseller? Bon dia.
Hola, molt bé. Vosaltres?
Ara ratllàvem així un poc més informal de totes les anècdotes que vos van arribant des de les diferents persones que esteu cuidant que demà tot funcioni amb normalitat, perquè hi ha fins i tot persones i fotografies que vos han arribat de persones que porta la seva colxoneta de casa reservant espai ja, en un tros de roca.
Sí, 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 es veu que ja l'expectativa és tan grossa que ja la gent reserva damunt d'espais públics pues, un lloc per poder contemplar l'eclipsi. I posa un cartelet reservat per tal persona. Bueno, bé, són anècdotes que no deixen de posar en evidència l'interès que ha despertat aquest fenomen. I per això hi ha les administracions que estan fent feina per tal de que s'equidin això amb una anècdota i intentar evitar pues, els perills o les àrees que les possibilitats que la gent pugui fer mal, intentar mitigar en es batxin. No? I per això demanem responsabilitat, màxima prudència i que la gent actuï en sentit comú, que no s'enfilin a llocs impossibles, que no accedeixin per contemplar un fenomen que se pot veure des de molts de llocs, com dic, que no accedeixin a zones perilloses o que després sigui difícil de tornar, perquè el sol se'n va molt ràpid, se farà fosc en 15 o 20 minuts, i després, si no tens una llinterna, si no tens una pila, o si el terreny per tornar és accidentat, doncs clar, te trobaràs després en que no hi ha llum, no hi ha llum natural, caminar amb una pila al vespre no és el mateix que de dia, i així tot, el que més me preocupa, el que més mos preocupa a tots, és la responsabilitat de veure l'eclipsi. No? És una cosa en la que hem insistit moltíssim, en què s'ha de fer de forma segura, s'han d'emprar les ulleres que siguin oficials, en la ISO corresponent, per tal de garantir la seguretat dels ulls, perquè si contemples el fenomen sense la protecció adequada, te pots fer una ferida a la retina, a l'ull, que és irreversible, no té cura, no és operable, ni és curable, i està científicament demostrat que de cada 1.000 persones, això per estudis fets a altres llocs, de cada 10.000 persones que miren una eclipsi, n'hi ha 150 que no ho fan de forma correcta i se produeixen aquestes lesions. No?
I atenció, sobretot els que tenim fills, estar ben alerta dels més petits, que són els que potser els hi cauen ses ueres i van més incòmodes amb aquesta qüestió i que no tenen sa consciència, molt d'alerta també amb els més petits i persones més vulnerables.
Sí, jo recomano que... Perquè he vist comentaris de tot, inclús a una mateixa revista molt popular, setmanal, un científic deia que se poden llevar les ulleres mentre l'eclipsi sigui total, un altre que deia que no. Jo recomano que no te'ls llevis, no te'ls llevis per res. No te'ls llevis per res. Disfruta del moment, perquè no és només contemplar que la lluna tapa el sol, sinó és tot l'efecte lumínic que hi ha en el voltant, les llums, les renous, la transformació del paisatge, tot això fa que sigui una cosa única i que l'haguem de disfrutar en salut.
A Menorca s'han establert unes zones segures, zones oficials d'observació. Aquesta imatge anecdòtica d'aquesta persona o persones que han reservat en un tros de costa, que és en el passeig marítim de Ciutadella, és una de les zones oficialment declarades com a zona zoo de pel govern balear. N'hi ha d'altres. A Ciutadella hi ha 4 punts, també hi ha punts a la platja de Son Bou, Sant Tomàs, a Tamarells, a les platges de Fornells, també a Mó. Bé, hi ha 9 punts en total, si no m'equivoc, sí. I com a conseller de Medi Ambient i de Reserva de Biosfera en un territori com és Menorca, Reserva de Biosfera, evidentment hi ha molts punts que estaran taats de difícil accés, de perillós accés, i també per protegir el nostre territori, també els poblats talaiòtics, que ja sabem que hi ha gent que no pren consciència en el moment, només vol tenir màxima visibilitat, i atenció, no pugem a talaiots, no pugem a cap monument ni perillós, ni tampoc patrimoni de la humanitat.
Sí, així és. De fet, nosaltres, els que som públics, que des dels quals se pot veure, especialment Torrent Gaumès, hi haurà dues persones, dos informadors, pues que el manco evitaran que s'hagin pujat dalt del talaiot, perquè la tendència és aquesta, no? Pujar dalt de tot, però després, clar, un talaiot és algú que no és molt estable, tampoc, hi pot haver pedres que se moguin, i a part d'això, encara que fos estable, no és convenient pujar, salvo que sigui per motius científics, no? A Santa Àgueda també se disposaran dos agents de patrimoni que intentaran controlar la possible contemplació de les persones que hi puguin arribar. I després aquestes zones zoo, que són les zones d'observació oficial, no tenen per què ser les ideals en el 100% per contemplar el fenomen, però sí que són aquestes que tenen totes les mesures de seguretat per tenir molta gent. Val? Entorn a unes 1.000 persones està pensat. Hi haurà protecció civil, hi haurà els mitjans de seguretat que, en cas de que hi hagués alguna circumstància, se pogués actuar i evacuar d'una forma ràpida. No? Però des de... no hi ha cap dubte que des de molt de punts de la costa de Menorca i llocs més o menys alterosos a prop de la costa se podrà contemplar perfectament.
Cada ajuntament té també tots els seus dispositius, tant els que compten amb aquesta zona zoo, com també els que també han habilitat els seus espais, i tot i que no estiguin com a zona zoo, també han procurat la restricció de les zones importants i perilloses, com per exemple els fars. A Favaritx quedarà l'accés restringit, a altres punts i camins de difícil accés, i a més que són zones de medi ambient protegides, no s'hi podrà accedir amb vehicle, perquè podrien, a més de fer-se taps, seria molt perjudicial pel medi ambient.
Hi ha tres camins que se tancaran, o una carretera, la carretera del Toro, estarà. S'ha habilitat un transfer amb busos per tal de que la gent pugui anar dalt fins a un nombre determinat, ara no recordo si són 300 o 400 persones. Després es tram de cavalleria també, i després és de Punta Nati. Aquestes són les tres carreteres que tindran una limitació total o quasi total. Jo vull demanar també que les persones que puguin evitar un desplaçament, si des de prop de casa seva, del seu lloc de residència, de la seva feina, ho poden veure, que no se moguin més enllà, perquè així evitem també que hi hagi més moviment, que la gent, que la carretera, especialment de tornada, se pugui col·lapsar, perquè hi haurà molta gent que voldrà tornar a la mateixa hora. I bueno, totes aquestes coses són les que les administracions públiques han estat fent feina des de gener, o pràcticament des de l'any passat també, per tal de que tot pugui sortir bé i evitar els màxims riscos possibles.
Tot i així, clar, és un dispositiu complicat, imagino jo, de gestionar, perquè tens totes les hores i el que està marcat com a eclipsi, però clar, tot això passarà al capvespre, en un punt de màxima afluència turística, on estem a mitjans de mes d'agost, per tant, hi ha molta gent damunt Menorca que segurament anirà a passar el matí a una platja, per exemple, la platja de Son Bou quedarà restringida a l'entrada, hi ha un parc injust de la platja, aquell estacionament quedarà restringit, es recomana que es facin servir altres accessos, com que s'entri per Torre Solí, i en allà hi haurà un estacionament habilitat per l'Ajuntament d'Aló, amb autobusos llançadera també cap a la platja. Però clar, una família, uns banyistes, que diuen, van, anem a les 8-9 del matí a la platja de Son Bou, a quina hora quedarà tancada la platja i què passarà amb tots els que estiguin allà?
Els que vulguin sortir podran sortir, però no podran accedir.
Clar,
no podran accedir persones noves. Sempre, especialment si són estó, se permetrà que una persona que no vulgui estar allà a les 7 de capvespre se'n pugui anar, sense cap dubte. O sigui, no és un bloqueig absolut, és un bloqueig per entrar. Perquè una vegada estigui tancat, una vegada estigui complert l'aparcament, evidentment ja no...
Que els que estiguin allà des del matí poden quedar allà tot el dia i podran accedir amb el cotxe, però a partir d'una hora ja serà impossible d'entrar-hi per evitar aquestes aglomeracions. Clar, tot això en tots els punts que hi han habilitats. Clar. Vecins, residents de zones que estiguin amb restriccions i podran accedir.
Clar. Sempre que tingui... Per això demanem a la pàgina web del govern hi ha totes les recomanacions i totes... les consideracions per tal de poder accedir. Els treballadors que facin feina per torns, que hagin d'accedir a una hora determinada a un restaurant, a un hotel, les persones, els veïns que visquin, per exemple, al carrer, en el camí de Punta Nati, evidentment, totes aquestes persones podran accedir mentre demostrin que visquin allà, amb el DNI, amb una adreça, amb un certificat, qualsevol cosa podrà...
Clar, hi ha, per exemple, el passeig de Tamarells, platges de Fornells, i el passeig marítim de Mó, que també són zones, Cala Blanca, Calambós, Avinguda de los Delfines, Son Blanc, totes són zones on és un punt oficial, però que hi ha habitatges, sí, aquí, hi ha cases...
Aquí no se bloquegen... els accessos, només se bloqueja, diguem, la capacitat de l'aparcament. Una vegada hi hagi estope de cotxos, pues, ja saps que no podràs aparcar per allà.
Clar, s'anirà veient un poquet, depenent de com vagi la cosa, es prendran les decisions sobre la marxa.
Efectivament. Per això s'ha constituït un CECOP a Ciutadella, que farà el seguiment a través de tots els informants, els cossos de seguretat aniran reportant la informació. Escolta, que l'aparcament de X està ple antes del que teníem previst, pues ja podem donar la notícia i ja sabem que allà no és recomanable que hi vagi més gent, saps? Clar.
Important també,
és un pot dinàmic tot.
Conseller, fer en aquests dies també de màximes temperatures, de màxima calor, amb incendis per diferents punts d'Espanya, aquí a Menorca, de moment anem molt bé, esperem que segueixi així la cosa, però en aquesta nit de demà, on hi haurà gent que s'aportarà el seu sopar, la seva bereneta, gent que fuma i que segurament no podrà evitar fumar en sa naturalesa. Què els hi hem de dir totes aquestes persones?
Pues, prudència i responsabilitat. No facin barbacoes, si fumen, per favor, ses llosques amb moltíssim de cuidado, perquè han d'evitar que hi hagi un foc, perquè, a més, el que no podem fer és damunt d'una emergència, perquè l'eclipsi s'ha tractat com una emergència, com una situació d'emergència, a través del pla, afegiria una altra emergència. El que intentem evitar és prevenir i evitar haver de mobilitzar tots els mitjans per tal de que hagin de sufocar un incendi o que qualcú, per la seva responsabilitat, vagi a una zona on no toca, que caigui i que se l'hagi d'anar a rescatar.
I de Simón Gornés, també a tots els navegants que mos estiguin escoltant i veient per IV3 Televisió i Ràdio, prudència i no fondejar damunt Posidoni. Important, el medi ambient també l'hem de cuidar i evitar al màxim també maniobres que puguin ocasionar un accident a la mà. Simón Gornés, conseller de Medi Ambient i de Reserva de Biosfera, que tot vagi bé, que demà hi hagi una jornada tranquil·la i que pugui gaudir també de l'eclipse solar.
Esperem que sí.
Moltes gràcies per estar avui en dies de feina, perquè tot funcioni tant a Menorca com a la resta de les illes. Joana?
Sí, demanar molta prudència a tothom, per favor, tant a terra com a mar, òbviament perquè no hi hagi cap tipus d'incident. Gràcies, Clara, tot d'una tornem a saludar-te i a connectar amb tu, però ara toca parlar d'esports. I ho fem amb Gavi Fortesa, que ja m'ho du una miqueta el menú que tenen preparat per avui,
sí,
no?
Sí, un menú molt senzill. Per exemple, que el Mallorca ha començat avui la setmana d'entrenament ja destinat al primer partit de Lliga, que serà dissabte contra el Valladolid. Per primera vegada, el darrer fitxatge del Mallorca, Josep Sardà, ha format part del grup, encara que fent una feina una mica específica, perquè va arribar aquest cap de setmana, però sense dubte és un dels grans protagonistes del dia. Precisament ell i Sergi Darder compartiran avui un acte promocional de publicitari del Real Mallorca. Allà hi serem i sentirem els dos futbolistes. Però, sense cap dubte, la novetat és aquesta, que comença la Lliga dissabte, que avui han començat els entrenaments ja destinats al primer partit de Lliga i que Josep Sardà tal vegada tindrà els seus primers minuts amb el Mallorca. Avui el sentirem juntament amb en Sergi Darder.
Pues escoltam a partir de la una. Gràcies, Gavi.
Adéu.
També saludam la nostra companya Laura Turda d'Eivissa i Formentera, que teniu preparat. Quin és el vostre menú d'avui? Laura, Motsens, bon dia. Sembla que no. Saludam, en aquest cas, si vos sembla, de bell nou, la nostra companya Clara i Mami. Bon dia, Clara.
Bon dia. Avui seguirem ratllant de l'eclipsi. Coneixerem les mesures de seguretat i de mobilitat que s'aplicaran a tota Menorca. Per tant, farem ronda per ratllar amb tots els caps de policia local dels 8 municipis de Menorca. En alguns casos ho farem a Masbala per conèixer tota la informació de servei perquè la jornada de demà es desenvolupi de manera tranquil·la i sense incidències. Parlarem també amb la Míriam Ribas, organitzadora de Sucalari Menorca Live, el nou festival que arranca justament el dia de l'eclipsi, amb concert de l'imitador de Michael Jackson. I estem molt contents, Joana, d'anunciar que avui estrenem nova secció el Dia Menorca, secció estiuenca del mes d'agost, amb l'actor i humorista José Corbacho, qui ens explicarà la seva singular visió de Menorca en època d'estiu, dels turistes que arriben, i avui en concret del fenomen astronòmic únic que viurem demà.
Moltes gràcies, Clara. També saludam el nostre company Jaume Noguera, que també ja està preparat. Tens el menú preparat o no?
Menú preparat, òbviament. També parlarem de les mesures de seguretat que ha preparat l'Ajuntament de Palma, perquè tenen en compte que la platja de Palma, com que se veurà molt bé l'eclipsi, se calcula que hi haurà 100.000 persones. 30.000 persones que hi viuen, 30.000 turistes i 30.000 persones que aniran a veure'l.
També tenen alerta.
S'ha preparat un bon dispositiu perquè tot vagi alerta. Parlarem a l'Ajuntament. També parlarem a Sant Llorenç, cap a les càmeres de seguretat, amb una jove de Porto Cristo que s'ha estudiat medicina, però que se n'ha anat a Uganda a ajudar a una ONG de llibres Santa Eugènia, un tresor per descobrir, i també del primer curs de formació per a gent de la propietat immobiliària, per evitar l'intrusisme.
I demà també un moment 1, el Dia Mallorca, en Jaume Noguera. Ja sabeu que nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, com sempre, a partir de les 9, especial Eclipsi, amb aquesta programació que té preparada IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Ja sabeu com us podreu seguir durant tot el dia, tant a la ràdio com a la televisió. Jaume, sap que toca ara?
Sí.
Saludar els nostres companys de l'Aranam.
Exacte.
Adéu. Adéu. Fins demà. Companys. Adéu, adéu.
IB3 Ràdio.